moment, segurament més aviat que tard, doncs amb alguna dispersió, sigui mitjançant una càrrega, sigui mitjançant més aviat el que seria una escombrada dels vehicles policials. I aquesta és una mica la situació. 1.500 persones sense cap intenció d'abandonar aquest espai, i la policia doncs ja preparada, rodejant completament a aquests manifestants, perquè penseu que estem com en una cruïlla de l'Eixample, en un dels braços ja aferrat amb el dispositiu allà fixa, i en els altres tres carrers que donen aquesta cantonada hi ha també furgonetes policials i policia antiavalots, sí, doncs preparada, no? Hi ha una que està més lluny, que segurament és cap on voldran fer marxar els manifestants, i veurem en quin moment decideixen que s'ha d'intervenir o no.
Doncs Benet, per ara ho deixem, però evidentment seguirem pendents del que passi davant la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferraz. Per tant, qualsevol cosa ens avises. Fins ara, Benet.
Fins ara.
N'estarem pendents, ara donem pas al Tu diràs amb l'Aleix Pariser, però evidentment qualsevol novetat també que hi pugui haver a Madrid us l'explicarem. Nosaltres, com dèiem, de moment ho deixem aquí, que vagi bé, fins demà.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs. És dijous, 16 de novembre del 2023, el dia que el president del Barça, Joan Laporta, ha parlat per primera vegada després de la derrota a la Champions Hamburg contra el Shakhtar Donetsk i dels últims mals partits de l'equip de Xavi, que havien generat certes crítiques a l'entorn i també alguns dubtes en la figura de l'entrenador. Ha dit això a Laporta.
El que vull deixar ben clar, que ja ho ha deixat el Deco i ja ho han deixat directius de la meva junta, que estem totalment al costat del nostre entrenador, que és un orgull tenir el Xavi d'entrenador per la seva qualitat professional i per la seva qualitat humana. I aquí som una pinya que tanquem files.
Tanquem files. Confiança total en l'entrenador. Com deia el mateix Laporta, ho ha dit Deco en els últims dies, per exemple aquí al Tu diràs, dilluns, en aquesta frase ja del director de l'àrea de futbol, estem amb Xavi al 200%, ens va dir el Tu diràs, i avui Laporta ha ratificat aquesta confiança total en l'entrenador. Per tant, missatge de confiança i tancant files amb Xavi, de moment. A veure què passa en el cicle post-aturada amb Rayo, Porto, Atlético i Girona. Ara sentirem què més ha dit Laporta durant una visita que ha fet el president del Barça avui a les obres del nou Camp Nou. La Marta Ramon ha estat pendent i de seguida escoltarem aquestes declaracions que ha fet als canals del club el president Joan Laporta. Avui, que fa exactament 20 anys, 16 de novembre del 2003, avui fa 20 anys del debut de Messi amb el Barça. Va ser en aquell amistós a Dodragao contra el Porto. En parlarem d'aquí uns minuts amb Oriol Riera, un altre dels joves que va debutar aquell 16 de novembre del 2003. I hem tingut jornada d'atenció als mitjans del Barça femení, de les jugadores de Jonathan Giraldez, quan només queden 3 dies pel clàssic de la Lliga F contra el Real Madrid aquest diumenge a Montjuïc. Recordeu que encara queden entrades a la venda, si voleu anar diumenge a les 12 del migdia a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Després, amb la Laia Coll, repassarem el més destacat del que han dit les jugadores blaugrana, que també han parlat de l'escandalós penal que li van xiular ahir al Real Madrid femení a la Lliga de Campions en una falta que era clarament fora de l'àrea. Un dijous de partits de seleccions internacionals i amb molt protagonisme dels jugadors del Barça i també del Girona. Hola, Damià López.
Hola, Aleix.
Què
tal?
Nit. Bona nit. Lamine Yamal, Cancelo, Aleix García, vull dir, molt protagonisme, eh?
Sí, comencem amb Espanya, que ha fet un pas gairebé definitiu cap a la primera posició del seu grup i, per tant, per ser cap de sèrie al sorteig de l'Eurocopa, gràcies a la victòria a Xipre per 1-3. Els gols, Lamine Yamal, Oyarzabal i Joselu, Lamine i Gavi han estat titulars. Ferran Torres ha jugat jugat els últims 17 minuts, no ha jugat Íñigo Martínez. La nota negativa, la lesió muscular a la cuixa esquerra d'Oyarzábal. Abandona la concentració. Ha debutat Aleix García, que ha entrat al descans substituint Miquel Merino. També ho han fet Grimaldo, titular, i Rodrigo Riquelme, que ha entrat en substitució d'Oyarzábal. Amb l'empat d'Escòcia a Geòrgia, 2-2, Espanya serà primera de grup guanyant precisament Geòrgia diumenge. Amb un empat també serà primera, a no ser que Escòcia golegi escandalosament Noruega. En joc des de 8:45, tram final del partit, Liechtenstein-Portugal a Vaduz. Els dos Joaos titulars. Portugal està guanyant còmodament 0-2 amb gols de Cristiano Ronaldo i Cancelo. Un gol amb certa col·laboració del porter. A més, dues seleccions estan aconseguint avui el bitllet per l'Eurocopa. Hongria ja ho ha certificat després d'empatar 2 a Bulgària. S'ha convertit en la selecció número 10 en confirmar la seva presència a l'Euro d'Alemanya. I d'aquí a pocs minuts, si no hi ha un delta baix, Eslovàquia, que està golejant Islàndia, serà la número 11. Aquests dies anirem coneixent més participants. A les eliminatòries pel Mundial 2026 a la Conmebol es disputa la cinquena jornada de la Lligueta. Des de les 9, Bolívia 1, Perú 0. Bolívia sumaria els 3 primers punts. Ara, a les 11, comença Venezuela-Equador, amb el gironí i Ángel Herrera a Venezuela contra la selecció equatoriana del català Félix Sánchez. I a la matinada a la 1, Colòmbia-Brasil i Argentina-Uruguai, al Monumental de Buenos Aires. Argentina 12-12, guanyat els 4 partits, disparada cap al Mundial. Estarem pendents de l'Araujo i de si forma part, en principi sí, a l'11 inicial de Marcelo Bielsa. També jugarà a 2:45 al Xile-Uruguai. I de bon us tracte explico que ha arrencat la primera lligueta de classificació pel Mundial a Àsia. És un llarg camí a la zona asiàtica cap al Mundial 2026. Hi ha hagut un partit que cal remarcar, el que ha disputat la selecció de Palestina, que està reconeguda per la FIFA. Palestina ha començat amb un bon empat a domicili contra el Líban, 0-0, partit que per qüestions geopolítiques s'ha hagut de disputar a Emirats Àrabs. Diverses seleccions han de jugar com a locals a l'exili. La pròpia Palestina jugarà el segon partit d'aquesta fase de grups contra Austràlia la setmana que ve com a local i ho farà a Kuwait.
Avui, que precisament a la secció A la Contra, que fem aquest any mensualment amb Oleguer Preses, l'exfutbolista del Barça, i Carles Vinyes, el doctor en història, avui a la Contra parlarem de com és el futbol a Israel i Palestina, eh? Avui que ha començat aquest camí cap al Mundial a l'Àsia amb aquest partit que comenta el Damià de Palestina. Gràcies, Dami. Fins ara, eh?
Fins ara.
Ara escoltem reaccions d'aquesta victòria de la selecció espanyola amb molt protagonisme del Barça amb aquest gol de Lamine Yamal. Per cert, encara en futbol, la segona divisió no s'atura, eh? Que cap de setmana l'Espanyol juga dissabte a les 9 de la nit a casa contra l'Elx. Un Espanyol de Ramis que perdrà per lesió un futbolista capdalt de la plantilla, Javi Puado. S'ha lesionat avui i s'estarà unes quantes setmanes de baixa. Té unes 15 al lligament lateral del turmell esquerre, que es va fer l'entrenament d'ahir. Els serveis mèdics del club calculen que podria estar de baixa entre 5 i 6 setmanes, eh? Per tant, diu adéu ja aquest 2023. Es perdria 6 partits de Lliga durant el novembre i el desembre i un de Copa, l'Espanyol Valladolid, que jugarà durant el pont de desembre. Avui també tenim Eurolliga de bàsquet en directe a aquesta hora i partits de la Lliga Femenina de bàsquet, que també s'ha reprès després dels compromisos de la selecció espanyola. Hola, Quim Salvador. Què tal?
Hola, Aleix. Bona nit.
De què estàs pendent?
Doncs mira, partits que s'han acabat. L'últim fa ben pocs minuts, la victòria del Real Madrid sobre el Mònaco, 91-73, triomf que manté els blancs líders en plena victòria. Són 8 de 8 en aquesta Eurolliga i 2 de marge sobre el Barça, que continua segon empatat amb la Virtus de Bolonya. També s'han jugat aquesta nit Olimpia 92, Efes 76 i a la tarda Olympiacos 88, Estrella Roja 83 i Maccabi 78, Fenerbahçe 73.
El Joventut ha fet oficial avui, eh, el fitxatge d'aquell pivot que ens comentava ahir el Dani Aguilar.
Sí, el Tyler Cook, estatunitenc de 26 anys i 2,03 d'alçada, de perfil molt físic, ve de la Lliga Australiana, on ha jugat amb el sud-est Melbourne Phoenix amb una aportació de 13 punts i 7 rebots per partit.
I com dèiem, avui s'ha reprès la Lliga Femenina, com els hi ha anat als catalans?
Doncs perfecte, perquè ple de victòries. Cadí la Seu 74, Celta 69, Encino 54, Unigi Girona 77 i Jairis 64, Barça Sant Feliuenc 66. Per tant, els tres equips catalans de la Lliga Femenina de Bàsquet han guanyat.
T'espero més tard, eh? L'última hora del Gran Premi de Qatar de motos, que és el penúltim.
Fins ara.
Fins ara mateix. Avui també hem tingut Champions d'handbol. Albert Ferran, bona nit.
Bona nit, sí, amb victòria del Barça a la pista del Wisla Plock polonès, 25-28, en un partit en què el Barça sempre ha anat per davant en el marcador, però en cap moment ha aconseguit trencar el partit i fins l'últim minut, o fins als últims segons, no ha pogut acabar de lligar la victòria amb aquest més 3. Màxim golejador blaugrana avui el capità Di Camem amb 7 gols. Per tant, el Barça acumula 6 victòries, una derrota, continua col·liderant el grup B, empatat amb el Veszprém, que ahir també va guanyar, ho va fer a la pista del Celje per 33-40.
Aquests dies, també a aquesta hora en directe, bons partits de tennis a la Copa Masters, amb les 8 millors raquetes de l'any que s'està fent a Turí. De fet, avui s'està completant el grup de Djokovic que, tot i guanyar aquesta tarda, encara no està matemàticament classificat per les semifinals. De fet, Djokovic està pendent, Gerard Ballera, del partit que ara tenim aquí a l'estudi de RAC1.
Sí, el Sinner contra Rune, l'italià que ha guanyat el primer set per 6-2, ara 5-6 per Rune en el segon. Plantejo els dos escenaris. Si Sinner guanya Rune, Djokovic accedeix a les semifinals del Masters de Turí com a segon del seu grup i Sinner com a primer. Si Rune aconsegueix remuntar el partit, guanya el segon set i guanya el tercer, Djokovic queda fora d'aquestes semifinals per una qüestió dels sets guanyats en el torneig. Accediria Rune com a primer i Sinner com a segon. Tot i això, Djokovic, com dius, avui ha guanyat 2-1 contra Hurkacz. Vet aquí el problema. Havia de guanyar 2-0 per no dependre del que fessin ni Sinner ni Rune. Hurkacz li ha guanyat al polonès que substituïa Tsitsipas, lesionat durant el torneig, 1-7 al segon per 6-4, i això ha obert la porta a Rune a classificar-se. De moment 6-5 està servint Sinner per forçar el tiebreak del segon set. Mentrestant, això sí, Djokovic ha reaccionat, per cert, a les declaracions ahir de Rafa Nadal. Deia Nadal que ara com a mínim ja sabia que tornaria a les pistes. Djokovic encantat de que sigui així.
I think would be nice, you know, for the sport.
Seria genial per l'esport que hi hagués almenys un partit més entre Nadal i jo. Ell és un guerrer, és algú que mai es rendeix, amb totes les lesions que ha tingut, sempre tira endavant. Això definitivament ho has de respectar i admirar. Així que pel món del tennis, cap dubte que és una gran notícia que torni.
No doubt that it's amazing news that he'll be back.
Tant de bo, tornem a veure un Djokovic Nadal, en els pròxims mesos barra setmanes i a nivell dels últims Djokovic Nadal. Per cert, en la categoria de dobles, avui Marcel Granollers i la seva parella, l'argentí Horacio Ceballos, han guanyat també, han fet el ple de victòries, 3-3 en la fase de grups, i han acabat primers del seu grup, esperen rival ja a les semifinals. I per demà, a Ballera, tenim un menú espectacular, també.
Sí, a 3:15 del migdia, Alcaraz Medvedev, i a 9:15 del vespre, Rublev Zverev. Alcaraz ha de guanyar a Medvedev si vol accedir a les semifinals. Si guanya per 2-0, farà com a primer del seu grup. Si guanya per 2-1, ho farà com a segon. Si perd, encara tindria una opció remota, i és que Rublev, en el partit del torn de nit, acabi guanyant a Zverev. Per tant, té 3 bales Alcaraz per classificar-se per semifinals. Hi ha 3 escenaris diferents.
A veure si guanya i no ha d'esperar el partit de la nit. Demà, 2:15 de la tarda, horari de RAC1 migdia, aquest Alcaraz-Medvedev. Partidàs. Gràcies, Ballera. Fins ara.
Fins ara.
I dos marcadors més d'avui, de waterpolo. A l'Eurocamp masculina, el Club Natació Barcelona ha guanyat el Telimar de Palerm, 11-3, i és líder del seu grup. I avui s'ha jugat un partit pendent de la Lliga Femenina de waterpolo. El Mataró ha guanyat el Sabadell 7-10. El líder de la Lliga Femenina, però, és el Club Natació Sant Andreu. Pràcticament 3:15, fem una pausa i obrirem tertúlia de seguida amb Joan Poquí, Danae Boronat i Maria Fernández Vidal. I a més trucarem Oriol Riera per parlar dels problemes futbolístics del Barça i recordar els 20 anys del debut de Messi.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només del 15 al 30 de novembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 30 de novembre. Consulta condicions a opel.es.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fritz Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Nou Renault Arkana i Tech Full Hybrid. S'adapta a l'energia que t'impulsa i optimitza l'energia del teu vehicle i t'estalvia fins a un 40% en el consum de combustible a ciutat. Descobreix el nou Renault Arkana i Tech Full Hybrid. Híbrid per naturalesa. També disponible en acabat Esprit Alpin. Dades de WLTP. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya. Darrers dies del cens dels socis i sòcies del Futbol Club Barcelona 2023. Actualitza les teves dades de soci per millorar la seguretat i la comunicació amb el club. Amb la creació del teu perfil digital Barça, tindràs un servei més directe, una informació més personalitzada i una gestió més àgil de tots els tràmits relacionats amb el club. Crea el teu perfil digital Barça abans del 30 de novembre a fcbarcelona.cat. Més digital, més personal.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village. El divendres 17 de novembre de 9 a 11, El món a RAC1 se suma a les celebracions del 25è aniversari de la Roca Village. Un matí ple de sorpreses en una de les principals destinacions de compres i turisme del país. El divendres 17 de novembre ens n'anem d'aniversari i de compres. Des de les 9, El món a RAC1.
Vinga!
Amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village en el seu 25è aniversari. RAC1. Tots som...
amb Aleix Pariser.
Ja sabeu que el grup Mas continua la seva expansió a Granollers. La marca Skoda es consolida amb el nou concessionari Mas Pregauto. Grava't aquest nom, Mas Pregauto. I amb aquest motiu del llançament de les noves instal·lacions, no et perdis les ofertes irrepetibles que fan amb vehicles d'entrega immediata. Després d'un any amb Skoda a Granollers, grup Mas no ha deixat de créixer. Descobreix totes les novetats amb Mas Pregauto Granollers.
Va entrar el número 14, Messi.
El tal jugador que faria a pouco, Canhot, que dizem a Catalunha faz lembrar Maradona.
Sai Fernando, número 5.
Frank Rijkaard tuvo que presentar un equipo repleto de suplentes para enfrentarse a todo un campeón de la Copa de la UEFA.
A mí me lo dijo mi padre el juego de la noche. Había avisado Colomé a él que a lo mejor me subían, me llevaban a Porto, pero aún no era seguro. Y después le avisaron que le confirmó que ya era seguro y él me avisó el juego de la noche. Muy, todo muy lindo fue, ¿no? Porque había muchos jugadores que, con mucha experiencia, como Luis Enrique, Xavi, Márquez. Había bastantes jugadores que ya tienen experiencia y jugar al lado de ellos fue muy bueno. Salíamos de hacer lo mejor posible y intentar marcar un gol y acortar distancia, ¿no? Pero sí, la verdad que en ese momento no vi que había mucho espacio. Aquí por tele se ve que hay mucho espacio y que tendría que haber chutado, pero bueno. La segunda, el control se me fue demasiado largo y el campo estaba medio malo y me trabé un poquito.
16 de noviembre de 2003. ¿Qué te dice esa fecha?
Una fecha muy... importante en lo que se refiere a mi carrera, porque podía conseguir el sueño que buscaba de chiquito, y la verdad que un día muy feliz. Siempre quiere debutar en el primer equipo y bueno, ya se me cumplió mi sueño. Espero que más adelante pueda seguir jugando en el primer equipo.
Així va viure Messi, aquell debut amb el Barça en aquella amistosa Dodragao contra el Porto fa 20 anys, i un dels jugadors que hi era és l'Oriol Riera, bon amic de la casa. Hola, Oriol!
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit. Han passat 20 anys, ja.
20 anys, tu. Que passa ràpid el temps.
Sí, sí. Tu estàs igual per això, també t'ho he de dir.
Intento mantenir-me.
Sí, sí. Què recordes d'aquell dia? Sempre fem la mateixa trucada, no?, a la mateixa gent, però clar, éreu els joves que vau viatjar aquell dia en l'amistós, no?, el 2003.
Semblàvem el baby boom, sí. amb cares d'espantats en aquella època. Bueno, recordo molt el viatge... l'avió, el fet de compartir taula per dinar amb els herois que els veies per la tele o al Camp Nou, i de cop i volta estàs allà, i els moments previs, jo crec que és el record més gran que tinc.
Messi ha dit, no?, en diverses entrevistes posteriors, ara ho recordàvem també, que estava tranquil. Tu com el vas veure? Perquè clar, no era l'estrella, vull dir, sí que hi havia expectatives, però ara ho veiem i diem, clar, és que era Messi, no? Però en aquell moment era un nano com tu, que podria haver estat, no?, un jugador normal que hagués passat pel Barça sense pena ni glòria, no?, i no convertir-se en el millor jugador de la història. Com el vas veure? Com el recordes?
Messi era el que està més tranquil de tots,
sí?
De tots, perquè ja el seu caràcter ja el feia ser, era tan introvertit, que en aquell moment no parlava ni tampoc et mirava gaire els ulls, era un nano que en aquell moment podia estar assentat en un vestuari i no dir absolutament res i estar bé i estar tranquil, Clar, no tenia aquella sensació de nerviosisme que podíem tenir els demés, no? S'ho preia tot amb una tranquil·litat dintre del seu propi caràcter que tenia, que ha anat canviant en el temps, però en aquell moment sí, denotava tranquil·litat, i nosaltres, pues, uns nanos, jo de Vic, que per suposat en cap moment m'esperava viure tot allò que vaig viure en aquell moment.
Vas parlar amb ell o no? Recordes alguna conversa amb ell? O com deies, era tan introvertit que no, que estàveu més fent pinya als catalans que heu viatjat amb ells joves.
Era molt introvertit i amb ell compartia molts moments, perquè pensa que ell ja estava al juvenil divisió d'honor, sí. Pujàvem, baixant perquè entrava amb el filial del Barça, llavors va jugar amb Barça B, Barça C, juvenil... llavors molts moments amb ell als hotels, en viatges, moltíssims. Intentaves treure-li les paraules, no? Intentar que et donés conversa en el propi hotel, en la pròpia habitació. Inclús jo, que tenia 7 anys, ell 16, pues ja que començaves, pues, el tema, conegut aquesta noia, conegut aquesta, a veure què tal, i no hi havia pas manera, no hi havia manera de que obris gaire la boca, no.
I què fèieu? Éreu de, per distreure's, vull dir, éreu de jugar cartes, no sé si alguna videoconsola en aquella època, o què fèieu, de llegir, no sé.
Pues veritablement, jo em vaig endur deures que tenia del cole.
Hòstia.
Sí, perquè en aquell moment no hi havia ni internet als mòbils, no podíem estar ni Instagram com estan ara, o t'enduies un llibre, o t'enduies els Walkmans, no sé si anàvem amb, sí, Walkmans o amb...
Discman, no? Ja seria disc, no?
O Discman, sí. No sé si era Discman o era els pots aquells, que potser també anaven, però sí, no teníem gaire més que escoltar música o fer deures o llegir un llibre.
Alguna anècdota que recordis, no sé si amb Messi o tu personalment, d'aquell viatge a Porto fa 20 anys?
Bueno, hi ha moltes anècdotes petitetes, cap així important. Penseu que va ser una barreja entre jugadors del primer equip, jugadors del filial i jugadors del juvenil, quatre jugadors del juvenil, i més enllà d'això, pues, les anècdotes que pots viure de viure una convivència amb jugadors de primera divisió que no paran de fer-se bromes entre ells, que al final estàs convivint i que no pares d'observar i de tenir els ulls ben oberts per intentar captar tot el que t'estan dient.
Qui eren?
Bé, doncs en el moment estàvem del filial, hi havia Manel Expósito, estava Mota, estava Arnau Caldenteny, hi havia molts, i llavors el primer equip, doncs, pràcticament tothom del primer equip. Mm. Però al final sempre les bromes eren dels mateixos que sempre estaven amb la brometa.
Mira, hem parlat amb el Manel Expósito, ara que l'anomenaves, va sortir, sí, al minut 20, ell. Ara és tècnic assistent del Leuven a Bèlgica, és a dir, que és l'ajudant d'Òscar García, perquè el Leuven l'entrena l'Òscar García. I ens ha dit això el Manel Expósito a RAC1.
El partit, evidentment, amb els nervis, Mourinho a la banqueta, Víctor Bahia, és l'Oporto que va guanyar després de l'ensemble a la Champions, bueno, la Copa d'Europa que es feia abans, i va ser l'experiència sensacional. Després, a la segona part, van entrar més jugadors que havien vingut, Oriol Riera, i a 15, em sembla, 20 minuts del final va entrar un tal Leo Messi, que diguem, 15 minuts va fer més ocasions de gol ell que jo en tot el partit. O sigui que, bueno, és especial pel record, especial pel moment, especial perquè era del primer equip, i bueno, i avui en dia especial perquè podem dir, i puc dir que vaig debutar el mateix dia que ho va fer Leo Messi, que és un record, doncs, que m'acompanyava sempre, i una anècdota que podré explicar sempre, doncs, als meus fills, a la meva filla en aquest cas, i als meus amics. I és veritat que encara és una anècdota que a dia d'avui, doncs, explico.
Veus el que diu el Manel, com tu, no? Més o menys, Oriol.
Sí, fixa't que el que va jugar Messi en aquell moment no ens adonàvem compte, de lo que realment fèiem 16 anys, però repasses el vídeo, repasses els 20 minuts que va jugar, i és que la veritat és que era un nano que amb 16 anys ja estava molt preparat per competir a alt nivell. Mm. I era una autèntica passada, perquè ell sol va estar a punt de fer un gol, ell sol comandava l'atac els últims minuts, i era una autèntica passada.
Ja se li veia, que tenia alguna cosa diferent.
Sí, era completament diferent. Era, jo sempre dic que és com aquells genis, no?, que hi ha en molts altres gremis, en ciències, en artistes, el que sigui, no?, que són especials, tenen un toc especial, tenen un toc diferent. Ell, fora del camp, era una persona molt introvertida, dins del camp era completament l'oferent. era extrovertit, era buscador, era agressiu, era absolutament tot, no? Era una altra persona. Doncs, tenia un do, i quan estava dins del camp aquest do el portava al màxim nivell.
I per sort l'hem pogut gaudir durant, sí, pràcticament aquests 20 anys que fa, no?, del seu debut. Escolta, ara que han passat 20 anys, també hi ha molts joves al Barça, no?, com la gestió aquesta de la pressió, no?, vosaltres que éreu joves en aquell moment i que també teníeu l'aspiració de debutar al primer equip, ara n'hi ha moltíssims. Com els estàs veient, aquests joves actuals?
Jo els veig molt més preparats que la nostra època. La veritat és que la societat ha anat canviant i ara el jugador amb 17 anys i 8 anys està molt més preparat que els nostres 17 anys. Ara tens de seguida impacte amb la vida a través de les xarxes socials, a través de ja tot va molt, molt més d'hora. Llavors són nanos que quan pugen ja estan molt més preparats per aquesta pressió, a part també que els clubs ja... amb la creació de la Lliga, com per exemple la Youth League o a través de xarxes socials, a través de la televisió, que ja comencen a impactar-se amb nanos de 16-17 anys, són gent que ja comença a tolerar la pressió molt més ràpid, no? Per tant, jo els veig bé, els veig molt, molt preparats i els veig amb ganes de poder ajudar el Barça i de poder estar allà i de poder tenir un recorregut llarg en aquest club.
Sí, no està sent el joc massa brillant últimament, no? Quin diagnòstic em fas? Tu que ets entrenador ara, que estàs al Tudelano, ara en parlarem a segona ref, però quin diagnòstic em fas? Suposo que segueixes al Barça de Xavi. Què t'està semblant de moment?
Bueno, jo crec que el Xavi ja ho ha insinuat en algun cop i ja ho ha dit. Jo crec que quan el Barça té la pilota, sobretot, falta una reorganització entorn d'ella brutal. Al final, el Barça ja no és tant per model i per joc, ja no és tant el que pot crear, sinó el que pot crear un cop torna a recuperar la pilota, no? I ara el Barça perd la pilota i no està preparat ni ben posicionat per poder recuperar-la ràpid i fer una transició ràpida, que és com realment el Barça en molts anys fa gols, i on actualment es fan gols, que és amb transicions, no? Llavors, jo tinc la sensació que molts cops el Barça no té el control del partit i no té el poder de poder decidir, perquè juga, però no té un control perquè la seva organització, posicionament al camp no és correcte. I això li està afectant molt, li està afectant que el matin amb moltes transicions, o li està afectant que no acabi de connectar entre jugadors i que mentalment i anímicament pues el nivell vagi baixant, perquè els jugadors no són màquines i al final... l'aspecte mental és molt, molt, molt important.
Ja, ara, pel que dius, això és solucionable, no? T'ho dic perquè segurament el més important, sentint-te, és que el grup continuï unit i creient, no?, en el que vol fer Xavi. És a dir, ha de trobar la tecla per això, no? Perquè més enllà de quan tingui la pilota poder-se fer algunes passades i poder trobar mecanismes, quan no la tingui, està bé, no?, creient en la idea futbolística. Això és el que ha de trobar Xavi, no? Aquesta seria la solució, potser.
Mira, molts cops, més enllà de l'aspecte futbolístic i l'aspecte de model, hi ha alguna cosa que s'ha de prioritzar per sobre tot, que és que l'equip entengui que és una família, que l'equip entengui que tots remen a la mateixa direcció i que això és el més important. I molts cops en aquests clubs tan grans costa que hi ha molts egoismes, costa que això s'entengui, no? I fomentar això és molt important, perquè amb aquesta cohesió pots passar moments molt complicats com el que estàs ara. Això sumant que tens baixes molt importants i part d'aquest problema de la reorganització són d'aquestes baixes, perquè l'aspecte de Frankie de Jong, per exemple, que molts anys ha estat discutit i pocs l'hem defensat, és que et donava aquesta organització constant a sobre la pilota, tenia molt poder de cama, tenia molt poder d'entendre què passava al seu entorn quan no tenien pilota. Llavors, afecten, clar que afecta. És buscar aquest moment de tranquil·litat, d'intentar continuar a fer bé les coses, i que sobretot també hi ha han de canviar molts cops en l'aspecte d'entendre el joc. Jo crec que també el joc de jugar tot al peu ja no existeix. Crec que falten moltes marques de ruptura, és molt previsible, i al final el talent surt i acaba sortint i acabes guanyant, com vaig dir l'altre dia, però crec que s'ha de forçar una miqueta més que no sigui tan previsible, i això molts cops passa amb molts esmarts de ruptura, que és un dels aspectes més bàsics del model Barça, que els de dalt han d'haver-hi molta més ruptura, i per això falta que hi hagi molta més provocació i que falti també millor posicionament en el camp.
Ja. L'encaix dels Joaus, creus que és un dels problemes que té Xavi? És un dels hàndicaps de tot això que estem parlant, Oriol?
el fet de jugar amb dos laterals, amb Valde i Joao, per exemple, li dona algo de poder ofensiu, però alhora li treu equilibri, no? Per això jo soc un dels grans persones que crec que el Barça amb tres centrals i amb un lateral llarg està molt millor organitzat. Al final l'important és que s'entengui que això al Barça li ha passat molt, que quan un lateral està dalt l'altre té que tancar dins, no? I això molts cops no passa. I l'aspecte de Joao, clar, és que el canvi, per exemple, Dembélé-Joao, no? Joao Félix, al final perds molta verticalitat. El Barça ha perdut molta verticalitat, ha perdut la frescura de lo imprevisible, i això es valorarà en el temps, el rendiment de Joao. De moment està sent bo, no és el culpable d'absolutament res, però sí que és cert que en el temps s'ha de veure si el rendiment és efectiu o no. I el Barça necessita que aquesta imprevisibilitat que tenia gent com Dembélé torni a sortir al camp amb gent com Rafinha, gent com Lamine Yamal, i que l'aparegui. Però per això s'ha de forçar també que aparegui en situacions concretes.
Tu que ara que ets entrenador i ho veus des de la barrera, i que va ser un jugador jove que va debutar amb el primer equip, no?, i del qual també se n'esperava molt, el que va dir Xavi, que les crítiques desmesurades a la premsa afecten els joves, no sé si passava a la vostra època, no sé si l'entens, no sé si algun dels teus companys joves que va debutar amb el primer equip doncs també se'l va matar, no?, entre cometes, a la premsa, i això el va acabar afectant. Com ho llegeixes, tot això que va dir Xavi l'altre dia?
Bueno, Xavi és una persona molt intel·ligent que sap i ho ha viscut amb les pròpies carn i que al final sap molt del que parla i sap molt d'aquest món del futbol. Jo crec que Xavi intenta desviar l'atenció, intenta que al final es parli d'algú per treure pressió als jugadors, perquè és possible que en el Barça, però no hi ha en el Barça, jo crec que en tots els equips, en moments difícils i en moments on l'equip guanya però genera molts dubtes, on l'equip a vegades perd, que no hi ha una continuïtat en el joc i que costa molt treure les situacions, generi dubtes i generi estrès. I el Xavi molts cops és molt intel·ligent en intentar desviar l'atenció, però que el veritable problema és que falta joc, i falta, però ja no joc, sinó falta, el que hem parlat, no? Aquesta reorganització entre la pilota quan es perd la pilota, aquesta seguretat en el control del joc, que ell ho sap perfectament el que està passant, i aquesta pressió hi serà sempre, i serà sempre. Que sí, que tens un equip jove en depenent quines posicions, sí, però és que això ha passat sempre i la pressió hi serà sempre, i per al futbolista que juga a l'elit i juga més en el Barça és algo que va implícit. Aquest jugador que juga al Barça és un jugador que ha d'estar capacitat per absorbir totes aquestes crítiques i totes aquestes situacions. Si no, és un jugador que no pot jugar en aquests clubs.
Ja. Com et tracta tu la premsa aquí a Tudela, a Navarra?
Molt bé, molt bé. Aquí tenim la premsa molt petiteta, que no fa gaire soroll i aspecte, que ens ajuda, i la veritat és que hem passat a tenir el camp 500-600 persones, ara últimament tenim a 1.100-1.200 veient els partits, així que bueno, senyal de que estem fent bé les coses.
Sí, li va bé les coses a l'Oriol Riera. A segona federació esteu ara mateix en ratxa, segons classificats, per tant amb places d'ascens a primera ref, només per darrere del filial de l'Atlètic Club de Bilbao, en un grup realment complicat, que me l'he estat mirant, i teniu el premi gros, que ara esteu a segona ronda de Copa, i a més us ha tocat, hòstia, no sé si et fa il·lusió, t'ha tocat les Palmes, de Pimi, no?, que el deus conèixer, el Pimi.
Sí, al final tots buscàvem un equip més proper, no?, tipus l'Atlètic Bilbao, Real Societat, a la vez, però ja que toca algú, pues que toqui algú conegut, algú que pugui saludar, i que puguis retrobar-te al cap del temps. I a sobre és un equip que vindrà a Tudela a fer bon futbol, a intentar jugar bé, intentar passar l'eliminatòria sent ells amb un joc combinatiu, i al final, rebre un equip així a la ciutat de Tudela doncs donarà molt d'espectacle.
I has parlat amb el Pimi o no? Algun missatget després del sorteig?
L'altre li vaig enviar un missatge, em va contestar amb un emoticono, i volem dir tranquil que ja parlarem.
Bueno, perdona, sent equip de segona ref, el Tudelano, si aconseguiu eliminar les Palmes, teniu molts números, que es toqui Barça-Madrid, Atlético o Osasuna, que són els de la Supercopa d'Espanya de cara a la tercera eliminatòria, no? Vull dir que seria grossa.
Sí, un tant per cent molt alt. Si el passes, pràcticament et tocaria un equip d'Europa, sí.
Sí, us faria il·lusió, no?
Molta. Al final, nosaltres tenim molt clar el que és la nostra prioritat, i els nanos, mentre puguin absorbir i puguin disfrutar d'aquest moment, pues ho intentarem i ficarem tot a dins per intentar-ho i per passar-nos-ho bé, que al final és el més important, sense canviar res, perquè l'equip, quan va passar contra el Recre, va seguir fent el que fem a Lliga, no canviem absolutament res, ni ho canviaré, però la veritat és que hem de disfrutar, i si tenim la sort de passar, benvingut sigui, però bé, és un grup, com has dit, fa un poc, que és molt, molt, molt complicat, el grup de segona ref o el grup 2, amb equips com juguem ara el diumenge, quan és el Logroñés, que acaba de deixar la primera ref amb un pressupost que ens el doble, i estem per davant d'ells, és a dir, estan fent les coses, hem d'intentar mantenir-los, que és el que ens dona de menjar.
Doncs escolta, molta sort, de veritat, a veure si l'any que ve us veiem a primera ref i aconsegueixen aquest ascens, i molta sort també a l'eliminatòria de Copa. Oriol Riera, un plaer saludar-te.
Molt bé, moltes gràcies.
Així hem començat el Tu Diràs d'avui, parlant amb Oriol Riera, bon amic d'aquesta casa, va ser col·laborador del Tu Diràs abans que trobés aquesta aventura al Tudelano, on ho està fent realment molt bé. I ha fet una bona anàlisi dels problemes futbolístics de Xavi, amb la seva visió ja com a entrenador d'aquest exfutbolista que va formar part del planter del Barça i que fa 20 anys també era Porto en aquell amistós en què va debutar Leo Messi. Ja tenim per aquí el Joan Poquí, company de Mundo Deportivo. Hola, Poquí.
Bona nit.
Què tal?
Bona nit, molt bé. Bona nit, fantàstic.
Benvingut. La companya de Televisió de Catalunya, Maria Fernández Vidal. Hola, Maria.
Hola, bona nit.
I la periodista Danae Bornat. Hola, Danae.
Què passa?
Què tal? Esteu bé?
Emocionada, sí? De la Rosalía.
Ah, sí? Els Grammy, no?
Sí.
Ho ha fet molt bé, no?
Increïble.
Sí, ha fet una molt bona cosa.
La nostra deessa, és nostra.
Sí. Ho ha fet molt bé, la veritat. Sí, sí.
Brutal.
Rosalía, tornar-la.
Va ser-hi el Bartra per allí, també.
Perquè és que està fent a Sevilla, els Grammy.
Sevilla,
sí,
el Bartra. Sí, sí, sí. Ah, Sergio Ramos.
També?
Bueno,
ja, havia, ja explicaven el nou sé que havia Rau Alejandro, que era el retrobament Rosalía Rau Alejandro.
Aquí. Però Ramos m'ha fet molta gràcia, com sempre dient tonteries de Sevilla. Dic, però xato, no pots parlar ni bé de la teva ciutat? No.
No en sap. Podríem fer una tertúlia de musical, dels Grammy, però parlarem de futbol i de totes les coses que han passat. Per exemple, avui Joan Laporta ha ratificat Xavi, és la primera vegada que ho fa. Ara escoltarem aquestes declaracions amb la Marta Ramon. Fem una petita pausa. Estem pendents també de Madrid, a veure si hi ha el Darulls o no. Si hi ha alguna novetat, evidentment, amb l'Anna Ballonesta i el Benet Íñigo, que el tenim a Madrid, us ho farem saber. De seguida arrenquem tertúlia amb la Maria, la Danae i el Joan Poquí.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ja has arribat, m'estan reclamant la comanda.
El GPS marca Agapito Méndez 28, però no hi ha ningú.
Àlaba.
No, Àvila.
Ai, mare meva.
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Amb punt de càrrega inclòs i estoc disponible fins al 20 de novembre. Citroën. Condicions a Citroën Pures.
Únic com quan ets l'amo del teu negoci. Únic com quan veus que el teu negoci creix. Tan úniques com això són les nostres condicions per les empreses. Tan sols el mes de novembre, aprofita per endur-te'n un Renault amb les millors condicions per la teva empresa. Aplicable a tota la gamma de turismes i furgonetes. Vine a la xarxa Renault i endú-te'l ara.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Berta.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
Bona nit. En els tres sorteigs del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
801, 415 i 155.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I'm
Ara sí que arrencarem tertúlia. Ja tenim per aquí la Marta Ramon, també. Hola, Marta.
Hola, bona
Què
nit.
Què tal? Bona nit. Deixeu-me, abans de reescoltar Joan Laporta, el que ha dit en aquesta visita a les obres, que entra la presentadora i directora del 9C, l'Anna Ballonesta. Hola, Anna.
Hola, Aleix.
Hem de fer una connexió amb Madrid, no? Actualitzem una mica la situació.
Sí, perquè avui torna a haver aldarulls, aquestes concentracions que estaven convocades davant la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid. Seguint-les hi ha el Benet Iñigo. Benet, bona nit.
Bona nit.
Com està la cosa ara? Perquè hem dit que no hi havia tanta gent com la resta de dies. Què està passant a aquesta hora?
Sí, ara sí que ha marxat una mica més de gent perquè la policia se li està acabant la paciència. Ha avisat diverses vegades amb megàfons als manifestants que es retiressin. Sembla que la primera línia de manifestants a prop de la seu del PSOE a Ferraz està trencant les valles que fan de cordó policial, les estan movent, i llavors els policies que estan en els altres punts rodejant aquesta seu, doncs estan ja preparadíssims per intervenir. De fet, hem pogut gravar una conversa entre el cap dels antiavalots de la policia, sí, i uns manifestants que els demanava que marxessin per poder accedir en aquest grup més violent que hi ha a primera línia. I aquest era el moment de tensió entre uns i altres.
Hay gente que viene al choque, ¿lo entiendes? Todo lo mejor es que dejen pasar, se van un poco para allá y me dejan con esa gente. ¿Vale? De orden público le doy elecciones a quien quiera, pero a mí nadie. Ya está, caballero, se acabó la conversación.
I la conversació s'ha acabat, sí, sí. I aquesta gent s'ha assegut bloquejant, diguem-ne, algunes de les furgonetes que podrien arribar cap als violents que hi ha a primera línia. No hi podran arribar perquè hi ha un grup de 20-25 persones joves assegudes al davant a qui hauran de treure primer si volen arribar fins al fons. I aquesta és la situació. Entre 500 i 700 persones ara mateix aquí a la seu de Ferraz esperant que passi alguna cosa, i la policia també preparada per fer alguna cosa, però no acaba de passar.
És a dir, poca gent, o molta menys gent que altres dies on sí que hi ha hagut més problemes, però aquest immobilisme, pel que sembla fins ara, no, de la policia no vol carregar contra els manifestants, i aquests manifestants de moment que es queden aquí asseguts a Ferraz.
Hi ha una expressió que fem servir a vegades als esports, que és calma tensa. Doncs això, calma tensa.
Això és el que sembla. En fi, Benet, qualsevol cosa, estem aquí, ens avises.
Sí, sí, aquí, nosaltres també estem aquí. Fins ara.
Fins ara.
Molt bé, Anna, fins ara, eh? Si hi ha qualsevol novetat,
per si passa res.
Perfecte. A veure, va, Marta, anem a escoltar què ha dit Joan Laporta avui donant suport a la figura de Xavi.
Ha estat a la visita institucional que ha fet a les obres del Camp Nou amb un casc blau amb l'enganxina de l'escut del Barça, amb unes imatges que han donat la volta al món pràcticament, i acompanyat per alguns directius i també els dirigents de l'IMA, que el president ha subratllat la seva confiança en Xavi. Diu que tots tanquen en files amb l'entrenador.
El que vull deixar ben clar, que ja ho ha deixat el Deco i ja ho han deixat directius de la meva junta, que estem totalment al costat del nostre entrenador, que és un orgull tenir el Xavi d'entrenador per la seva qualitat professional i per la seva qualitat humana. I aquí som una pinya que tanquem files.
I Laporta ha posat el focus també en la mirada llarga i en la importància que tindrà ara recuperar els lesionats que falten, sobretot amb De Jong al cap.
Ara tenim un període que es poden recuperar els lesionats i tindrà, doncs, el Xavi tots els efectius disponibles, i en aquest sentit, doncs, estem a la pomada i estem ben situats, i l'important, recordeu, que és com s'acaba, no? I aquí s'està treballant per estar forts quan s'ha de fer el rush final.
Missatge institucional, els canals oficials del club. També convé remarcar ara que el president parlava dels lesionats, que després d'aquesta aturada rebran l'alta mèdica tant De Jong com Sergi Roberto, que són els dos únics que queden a la infermeria. Ara veurem si no hi ha cap contratemps en forma de lesió en els partits de seleccions, de la qual cosa n'estan ben pendents, evidentment, els serveis mèdics del Barça.
De moment, avui, tots els que han jugat, els de la selecció espanyola, els de Portugal, del Barça, estan bé, que sapiguem. De les obres, ja que era una visita d'obres al Camp Nou, n'ha dit alguna cosa, president?
Sobretot ha tret pit de com estan sortint les coses amb l'IMAC.
Estem contents perquè va un molt bon ritme. Si no hi ha cap imponderable, tornarem a jugar a l'estadi aquí, tornaran a jugar els nostres jugadors a finals de l'any vinent, no? Del 24. Vol dir que dins d'un any tornarem aquí amb un estadi que serà una joia arquitectònica i una... Vaja, jo crec que serà de referència mundial.
Un any i 13 dies, concretament, eh? El Barça va dir que a partir del 29 de novembre del 2024 volia tornar, que és quan comença la celebració del 125 aniversari, per tant queda un any i 13 dies pel 29 de novembre del 24.
Ho has comptat, eh?
Eh? Sí. Bueno, perquè com que estem a dia 16,
més 13, 29. L'aplicació Calendario.
Sí, sí, sí.
Compte enrere.
Teòricament han anat a visitar-ho perquè ha acabat la fase de demolició i ara comença la construcció.
Sí, vindran en blocs ja.
Canvi de...
Però enderrocar sempre és més fàcil, no? Se suposa que...
Sí, però és la part més important, pel que el diuen els experts.
Enderrocar per l'estrès ha d'anar bé, no? Donen allà un supermantell, no? Sí, sí, ens hagués anat
ara bé. Portaran blocs des de Turquia, la gent de Lima, que són blocs que aniran posant-se.
Els veïns de la zona no els hi ha anat tan bé, aquest enderrocament.
Sobretot quan ho feien a deshores.
Exacte.
Les obres, això és el que tenen. Bé, a la pomada i al ruix final, què et sembla aquests conceptes de Joan Laporta i la confiança en Xavi? Poqui.
Jo em sembla que el que és el que ha de fer el president del Barcelona, que és ensenyar la seva confiança a l'entrenador. Jo és que a mi em sobta, el que em sobta i em sorprèn és que existeixi aquest debat. És a dir, vam veure una portada no fa la setmana passada de confiança total en Xavi i dius, bueno, però qui hi ha debat al voltant de la confiança en Xavi, que és un entrenador que acaba de guanyar la Supercopa i la Lliga la temporada passada, i quan estem al mes de novembre ja hem d'estar pensant si aquest senyor... Però jo entenc que el debat és si continuarà o no, entenc que és aquest el debat de fons. No entenc que sigui necessari una ratificació per part dels presidents, que és una cosa que a mi no m'agrada, les ratificacions dels presidents, perquè diu el tòpic del futbol que és l'antesala de la destitució, sí. I és veritat, és a dir, jo sempre, històricament, que he sentit un president ratificar un entrenador, al cap de poc, o el 90% dels cops, al cap de poc li han tallat el coll. Com que jo entenc que el Barcelona pot estar amb un sot, que no està jugant bé, que hi ha coses que el joc evidentment s'ha estancat i no està en la dinàmica d'alguns moments de la temporada passada, ni fins i tot algun moment d'aquesta temporada, això entenc que és així, però també entenc que és un sot i no una crisi gravíssima.
Exacte.
Aleshores, que el
però sí que hi ha
focus,
debat, Puc?
Bueno, ja, però que el focus... És que,
és, a no, mi em sorprèn, no entenc, però és que n'hi ha.
No entenc qui sigui. Aleshores, no entenc que el focus estigui en si confiem en Xavi o no. És a dir, no contemplo un altre escenari que no sigui que la directiva confiï en Xavi, insisteixo, però... que és l'entrenador que ve de guanyar una Lliga amb bastanta claredat i una Supercopa i amb certa satisfacció i amb un... I fins i tot algun moment d'aquesta temporada jugant bé. Per tant, jo entenc que quan es parla d'aquesta d'una confiança, d'una continuïtat, ha de ser de veritat, no només paraules. Per tant,
però a mi m'ha sorprès, a mi també m'ha sorprès, però fins i tot per part del club, perquè, per exemple, ahir va Puyol a l'entrenament, fa inserts als mitjans del club, fa inserts, fa declaracions, i el que diu... sembla com si hi hagués hagut una catàstrofe.
Sí, sí.
No, jo l'he vist bé a Xavi, i penses, però què ha passat?
Vull dir, que
hi
ha hagut un decalatge aquí. Com l'ha de veure?
Perdut, jo... És a dir, fins i tot des de l'entorn més pròxim al club... hi ha aquest ambient una mica de...
Sí, és que les declaracions d'avui són els mitjans del club.
Per això, que diu el Joan que li sobta, i a mi em sobta, no hi ha que dius, mira, hi ha una aturada de selecció, s'atura la competició, doncs has d'anar fent xup-xup i alimentes potser un debat que no és tan real com... Però fins i tot des del mateix club han fet com una mena, o tinc jo la sensació, que han fet com una mena de campanya de... anem a donar suport públic explícit a Xavi... davant d'una crisi que jo no la veig d'aquestes dimensions.
No, jo crec que n'hi ha quatre.
Són dubtes futbolístics, que no de resultats, perquè el Barça està viu a les competicions i a la pomada, com deia el president, però sí que hi ha hagut dubtes futbolístics a dir, això no va
és
pel bon camí.
És que el tema n'hi ha quatre que fan la campanyeta a xarxes de Xavi Out, que són quatre, que els pots comptar amb els dits de la mà, però... que aquests no, pretenen fer soroll i una mica moure la merda, no? parlant una mica malament. Però sí que hi ha gent, jo crec que... Jo estic sentint ja gent del futbol que dubta de si Xavi està capacitat, de si li ha arribat massa aviat aquesta oportunitat del Barça, de si està capacitat de, amb l'equip que hi ha, amb el que hi ha ara mateix aquí... doncs de fer un equip sòlid, campió, que ja és campió de Lliga, no? que ja ho ha demostrat que pot, però de tenir una continuïtat, de que el model de joc realment s'instauri, triomfi i torni a ser referència. Jo sí que crec, sincerament, crec que, no ens enganyem, no sé, tots tenim entorn barcelonista, no? I a mi molta gent que són molt culers m'han dit... Vols dir? M'han plantejat dubtes. Jo he dit, jo no en tinc de dubtes. Evidentment, és la primera gran prova de foc, el primer gran projecte per Xavi Hernández del futbol d'elit. I clar, no, vull dir, no tinc dubtes, però tant, com és aquella frase, no tinc dubtes, però tampoc tinc certeses, no?
Sí.
Clar, el que passa és que això necessita temps.
És l'ADN blaugrana, alguns... quan encara no ha passat res, no ha passat cap desgràcia, és a dir, el Barça ha jugat 17 partits, ha perdut 2, i d'aquests 2...
Madrid i Shakhtar.
N'ha guanyat 12, que no és que la majoria siguin empats i no sé què, n'ha guanyat 12.
Sí, però la majoria per la mínima, no? I patint i demanant...
Ah, llavors això no val.
Sí, sí que val, sí que val.
Ah, és que sembla que diguis, no, no. Doncs tornem als punts perquè no hem guanyat fent un...
Demanem perdó, demanem perdó. Exacte. No, demanem perdó per jugar malament.
És evident que no val, és evident que no val.
I tant si val. No, o sigui,
el mateix Xavi s'ha coexigit.
El mateix Xavi no val.
Si a tu t'eliminen de la Champions, es munta un Cristo. I jo ho entenc perfectament. Ara... han perdut un partit contra el Madrid que fa molt mal perquè és el Madrid, perquè tot el que tu vulguis, però no té conseqüències directes.
Sí, però Maria,
directes. Tots pensem... Han perdut un partit contra el Shakhtar que no té conseqüències directes de moment.
Però has empatat amb el Granada, has empatat amb el Mallorca, vull dir, hi ha alarmes de t'encaixes gols als 17 segons.
Quatre empats?
Que és evident que quan estàs jugant així estàs més a prop de perdre que de guanyar 10 partits seguits.
Però de moment estàs guanyant més partits que empatant o perdent.
Per mi és evident que els símptomes et diuen que tard o d'hora encaixaràs dues derrotes seguides.
Abans de que passi res.
Sí, és una mica allò, aquella alarma, allò de posar-nos la vena abans de la ferida.
Jo he sentit
és
gent
totalment cert.
Que li faltava la següent frase de dir aquests punts millor tornem-los perquè no els mereixem. Sí.
Però mira, això
tampoc.
No, però que aquests debats es tinguin a tertúlies o, jo què sé, entre familiars i...
Amb el cunyat, sí.
I amb el cunyat. Allò valent, cava i tal, sí, molt bé. Em sembla collonut. I que nosaltres els tinguem també, doncs mira, és... En el Xavi l'emprenya perquè després es nota que ell considera que fa que influeix en l'equip, però jo penso que és normal que sigui. A mi el que em sorprèn, ho deia la Maria, que entri el club en aquest debat. És a dir, quan entra el club en el debat, m'arremiau, perquè és que no... Jo, i sincerament, jo penso, quan avui ens han dit que hi hauria una declaració del president, jo he pensat, bueno, és el que toca, però... Jo, si fos el president, jo no l'hauria fet, perquè és que no hi ha cap... Si, no hauria d'haver cap...
És que en principi no la va fer, perquè la setmana passada, no recordo el dia, va haver-hi un acte en què hi havia...
Sí, del Barça Games, dimecres
exacte,
passat.
Exacte, el dimecres, que hi havia el president i no va fer declaracions en aquell moment. Vull dir que jo crec que en un primer moment l'estratègia va ser no fer-ne, però veient com han anat avançant els dies i el xup-xup que hi ha a l'entorn del Barça...
Però aquest
Barça...
xup-xup de veritat... Aviam, jo entenc el que diu la Danai, que jo també tinc familiars meus que també... Igual...
No, i els directius també. Els directius tenen familiars i amics, però, que els diuen...
Però realment considereu que hi ha un xup-xup tan gran com perquè Xavi estigui en dubte
no,
la seva continuïtat?
No, però també hi ha un altre tema.
Jo crec que no, sincerament.
Hi ha dubtes futbolístics, jo crec que sí.
I també hi ha un altre tema. O sigui, sempre hi ha en el rerefons... que no era l'elecció que li sortia del cor a Xavi. Sí.
A la porta.
A la porta, a la porta. Sí. Sí. Xavi no era el seu entrenador,
no,
i li va costar molt apostar per Xavi. I sempre hi ha hagut una mica de... Per molt que després hi hagi bona relació, per molt que es diguin les coses a la cara, que hi hagi confiança mútua, que es comuniquin bé, que això no ho posem en dubte, però sempre hi ha hagut una mica de... no sé com explicar-ho, de suspicàcia, de reticència.
Bueno, o que no hi ha una connexió 100%, que són de diferent... Que a vegades tu amb una persona et sents a gust i a vegades no, i potser no hi ha una comunió 100% entre tots dos.
I més enllà del president, també de gent propera al president, del nucli dur de la porta. Aleshores, aquest punt de desconfiança hi ha sigut des del minut zero, i aleshores, doncs, possiblement, tot i que n'hi ha molt de coixí, de confiança mútua, aquest punt estrany sempre està en el subsol, està latent, i això afecta al final.
Deixeu-me fer-vos una pregunta. Creieu que se la juga amb Rayo, Porto, Atlético i Girona, aquest cicle de 4 partits?
Jo vull pensar que no, sincerament.
Que
vull pensar
que
no.
La continuïtat, vols
bé,
dir?
Bé, sí, que s'alimenti aquest soroll, si l'equip... Hòstia, Vallecas, no guanyes. Hòstia, amb el Porto...
La Champions és molt important. Sí.
Bueno, i si el Girona et pinta la cara aquí a Montjuïc o...
Home, clar, aviam, sí.
Home,
si comences a perdre partits, no, un altre partit sí, també, un altre i un altre, al final sí.
Posant-te catastrofista, vull dir, home, arriba sí, un moment.
Això no, Xavi, això tots...
Quin entrenador, exacte, clar, quin entrenador aguanta perdre un partit darrere l'altre?
No, però és que Xavi hauria de tenir... Jo crec que sí que hauria de tenir aquest marge, sincerament, perquè és Xavi i perquè ha guanyat la Lliga. O sigui, hauria de tenir garantit tota la temporada, per mi.
caigui a l'Europa League també o no? Em poso en el pitjor escenari, eh?
Per mi hauria de tenir, perquè...
Però tu estàs dient que cau a la Champions i cau a l'Europa League.
No, no, perdó, que, torne, que, tor, que tornem a jugar els dijous la puta copa de fèries dels collons, ja està, és així, això vol dir. Hòstia, la copa de fèries, anem a la copa de fèries una altra vegada, ja basta, i a sobre estàveu contents d'anar a la copa.
Jo que l'he defensat els dos últims. Jo l'he dit que ha defensat els dos.
De sentir l'idió, l'himne aquell, que cotxambrós total.
Que pensàvem que guanyaríem.
No, jo l'he defensat aquests dos últims anys, perquè mira, em volia il·lusionar, però aquest any no la defensaré. Ah, però si seria un escàndol tornar a caure. No, no, jo em poso en el pitjor dels escenaris, és a dir, si hi ha malament amb el Porto, si hi ha una patacada en verd, si el Girona se t'escapa a la Lliga, si l'Atlético... Vull dir, pot ser que aquest tram sigui molt important o no?
Ho és, per mi, sense cap mena de dubte, perquè aquest run-run es pot fer insuportable, es pot convertir en un rocotorrun, no sé com dir-t'ho, però... Sincerament, allò de començar a canviar entrenadors, en el cas de Xavi
és que
especialment,
aquesta és l'altra, si treus portes? A Xavi qui poses?
El Rafa Márquez.
Crec que seria.
Rafa Márquez s'està escalfant a la banda.
Home, sí, sí. De Cons va parlar molt bé de Rafa Márquez a l'entrevista de dilluns.
Crec que en el moment de, o sigui, una cosa que crec que conveníem tots quan va arribar Xavi és que el club necessitava estabilitat. I això Xavi t'ho dona. O sigui, estabilitat, consens, un tarannà, un...
És un home de club.
És un home de club, claríssimament.
Que entén claríssimament perfectament la casa.
Llavors, exacte, sincerament... Jo crec que Rafa Márquez pot tenir un passat blaugrana, ara pot estar molt immers en el Barça i tal, però no té el mateix
és que és absurd, fins i, és absurd fins i tot comparar les dues figures.
Totalment, totalment fora de lloc. Llavors, evidentment que és important aquest tram que ve ara, però, sincerament, i m'aferro també el que deia el Puc i l'inici, que s'estigui, doncs això, debatent o això, posant en dubte la seva figura, quan els números són bons... les sensacions no, realment ens
per tant, enteneu una mica el que ell va denunciar l'altre dia. Sí,
jo no. No? Jo lo de la premsa ho sento.
És que no s'ha de barrejar.
Ho sento, jo aquí...
No, però ell lliga amb això, lliga amb que vale, no juguem bé, però estem guanyant i ens esteu matant. Lliga una mica amb això. Home, i ell ho tira cap a... Hi ha jugadors que els hi afecta, però a ell també el deu afectar.
Aquí jo crec que es va equivocar, però en fi, és igual.
Sí,
però
jo el que dic... Ell va dir,
jo estic acostumat, a mi no m'afecta. Ell va dir,
bueno, no sé, alguna cosa li afecta segur.
I els jugadors tampoc.
Home, hi deu haver de tot.
Jo no crec que...
Què volies dir, perdona?
Que estem parlant del segon jugador... amb més partits de la història del Barça.
És que si hi ha algun entrenador que li sap greu que el Barça perdi, diria que Xavi és un d'ells.
És a dir, no podem tractar... I de la mateixa manera que jo penso que es va maltractar Koeman, jo ho penso, sempre ho he pensat, també penso...
I Valverde, eh?
Bueno, però Valverde també, també.
Home, fotent doblers...
No,
jo he defensat a Valverde, però no és Xavi ni Koeman, m'entens?
No, clar. Aleshores,
jo penso que són aquestes dues figures, penso, tant Koeman com Xavi, mereixen un... Pel fet de ser qui són, jo penso que mereixen un punt més de comprensió, de respecte i de recolzament per tots. I aquí sí que jo penso que... Hòstia, estem en general, i la prova és aquesta tertúlia que estem fent, són potser una miqueta estrictes, que s'ho ha buscat ell, d'acord, perquè ell ha sigut el paradigma del model, no? És un tio molt exigent en la manera de jugar, potser ell mateix ha posat a sobre aquesta pressió. Però penso que en general dubtar de Xavi aquestes alçades a mi em sembla injust per la seva figura.
I que després ell ha demostrat, des de la seva arribada a la banqueta del Barça, la seva capacitat de sortir-se'n en situacions molt complicades, sí, sí. Perquè ell quan aterra aquí
sobretot
a contrapeu,
quan arriba.
Amb la plantilla que té, etcètera, etcètera, els passos endavant futbolístics que fa, tenint en compte que s'havien perdut conceptes elementals del que s'entén com la identitat futbolística del Barça.
Fa reviure Dembélé.
Fa ressuscitar Dembélé.
I després
però...
hi ha arribades que tothom ha reconegut que el factor Xavi agafa el telèfon per parlar amb Lewandowski i amb Gundogan, doncs han tingut molt a veure en l'arribada d'aquests cracs europeus al Barça.
I després la temporada passada
i Marc Guiu
i la temporada passada va seure coetanis companys seus perquè creia que això era el millor per l'equip, no li va tremolar el pols, sí, sí. Va haver-hi moments molt complicats contra l'Inter de Milà i el Real Madrid i va capgirar la truita. Vull dir, Xavi, no és que sigui un acte de fe confiar en ell. Ell ha demostrat, des de que ha aterrat a la banqueta del Barça, que té capacitat de treure les castanyes del foc quan van mal dades. Sí que és veritat que ara doncs estem en un sotrac i ara és una altra vegada una prova...
Ha de reaccionar.
Per
sí, però jo crec que també però... de una mica... El barcelonisme també ha de fer, jo crec, una mica d'autocrítica, en el sentit de dir és perfecte i és absolutament normal exigir a Xavi, sobretot pel que diu el Joan, perquè ell mateix s'ha posat ha agafat aquesta bandera del bon joc, de gaudir amb el joc del Barça.
Del model.
Sí. Ell mateix ho ha fet, per tant, està molt bé exigir, però jo crec que també, no sé si s'aconseguirà després de tants anys, però jo crec que el barcelonisme també ha d'aprendre a gaudir en el...